I us oferim avui la última secció de la temporada abans de les vacances d'estiu de Salut i Benestar, aquesta secció que us hem ofert de manera periòdica cada mes amb la col·laboració del personal de la farmàcia BCN10 de Constantí, que, com diem, cada mes ens han aportat informació i ens donen consells de salut, ens parlen de tractaments i de productes i, en definitiva, ens ajuden a respondre a les preguntes més freqüents per millorar la nostra salut i el nostre benestar. Arriba la calor, ens acostem a l'estiu i arriben també els mosquits. I avui la Mònica ens parlarà precisament de mosquits, i del tipus de repel·lents que hem d'utilitzar per fer front a les picades de mosquits. Mònica, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia i gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, el que farem, Mònica, si et sembla, és desmuntar alguns mites. A continuació farem unes afirmacions i tu ens respondràs si això és veritat o fals.
Sí, farem avui aquesta dinàmica per començar, així estem tots una mica més desperts.
Anem a fer aquest petit joc, Els mosquits piquen més quan tens la sang més dolça. Veritat o fals?
Doncs és fals. Us explico el motiu. Doncs en primer lloc, els mosquits no tenen cap radar per determinar el grau de dolçor a través de la pell. I, a més, la sang doncs, no és dolça, sinó que és salada. A la composició té clorur sodi. I encara que les persones diabètiques tenen nivells de sucre més alts en sang, tampoc hi ha cap indici que hi hagi una relació entre la diabetis i les picades de mosquit. Llavors, és un comentari que molt sovint sentim, però doncs, és fals.
Per tant, primer mite desmuntat. Els mosquits no piquen més perquè tinguem la sang més dolça. Als mosquits els agrada la suor. Veritat o fals?
Bueno, aquí doncs, us faig una explicació i podeu deduir una miqueta les conseqüències. Més aviat seria fals, no seria la suor. Les mosquites, que són els mosquits femella, que són els que piquen per posar els ous, sí que tenen unes cèl·lules sensorials a les antenes que són capaces de detectar alguns compostos volàtils que generem els humans. Alguns d'aquests compostos els atrauen especialment i serveixen per apropar-se a la persona que els emet. De fet, que una persona generi aquests compostos o no depèn de la genètica. Si una persona té predisposició a generar aquests compostos, el que pot fer, per exemple, és dutxar-se abans d'anar al llit per estar més protegit davant de les picades, ja que estàs eliminant les substàncies que atrauen els insectes.
Per tant, no seria del tot cert tampoc, aquesta
afirmació. No seria del tot cert.
I sovint els que més pateixen segurament durant l'estiu l'efecte de les picades dels mosquits són els nens i les nenes, els més petits de la casa.
Doncs,
els mosquits piquen,
disculpa,
sí.
No.
Bueno, per això ara em desmuntaràs aquest mite, no? Veritat o fals?
És fals.
Doncs explica'ns el per què.
A veure, aquí sí que hi ha una relació bastant clara entre l'emissió de diòxid de carboni. Els mosquits el que fan és que detecten aquest diòxid de carboni per detectar doncs, que hi ha un ésser viu a prop al qual puguin picar. Llavors, les persones que més diòxid de carboni emeten són les més grans, les més altes. Normalment, les persones més altes tenen emissions més altes de diòxid de carboni. També les dones embarassades, per exemple, tenen emissions més altes de diòxid de carboni i els nens petits, com tenen una superfície corporal més petita, doncs tenen emissions més baixes. Així, doncs, conclusió...
Tampoc seria certa.
Seria que tindríem preferència pels alts i per les embarassades.
Per tant, el diòxid de carboni és el que marca això de
sí, doncs
que siguem més propensos a les picades de mosquits.
És una manera que ells saben que tenen un ésser viu a prop doncs, per l'emissió de diòxid de carboni. És una manera ells de detectar que allí hi ha algo on poden anar a picar i fer la seva funció, que es reproduís.
Bé, anem ja una vegada s'ha produït la picada del mosquit i ara anem a parlar d'aquests productes que s'acostumen a utilitzar, d'aquests repel·lents. Quan ens hem d'aplicar el repel·lent?
Bé, aquí hi ha una mica de discussió, però així a línies generals diríem que perquè sempre a l'estiu doncs, a vegades ens hem d'aplicar molts productes, també els fotoprotectors. En línies generals diríem que el repel·lent s'ha d'aplicar l'últim de tot. Seria el primer que ha de trobar el bitxo quan s'apropa a la persona. I hauríem de deixar passar doncs, entre mitja hora i una hora des de que apliquem el protector solar a que apliquem el repel·lent. Llavors, protector solar a casa i el repel·lent potser sempre tindre la mà i anar-la aplicant.
Per tant, l'últim que hem d'aplicar, el repel·lent. Llavors, hi ha repel·lents naturals, n'hi ha de químics, quina és l'opció que recomanaries?
Bé, no hi ha una opció bona per tot, per tothom. Això depèn una miqueta de les preferències de cada persona i també de la situació en què es trobi. Jo us explicaré una miqueta les diferències i us dono eines perquè vosaltres pugueu escollir el que més creieu que s'adapti a la vostra manera de viure o de fer. La veritat és que ens trobem bastant immersos amb la quimiofòbia, o sigui, hi ha una corrent on tot el sintètic ara mateix està una mica demonitzat, els productes químics en general, i a vegades s'elegeixen repel·lents naturals per por a problemes de toxicitat que pugui originar el seu ús. Llavors, bueno, tranquil·litzeu-vos de que la incidència de toxicitat és realment baixa en els repel·lents sintètics i sobretot està lligada a la ingestió accidental, per exemple, que un nen se begui un pot de repel·lent o a l'ús prolongat, o sigui, un mal ús del repel·lent. És important comentar que no es confongueu, per exemple, la dietiltoluamida, que és un dels més estudiats i més coneguts de l'any 1946, que el tenim al mercat. A vegades hi ha persones que el poden confondre amb el DDT, que és un insecticida que està prohibit per la EPA, que és l'Agència de Protecció Mediambiental dels Estats Units. No té res a veure i primer que tot, fer aquest aclariment. En general, la concentració va lligada a l'efecte. Com més concentrat, més temps dura. I la proporcionalitat aquesta no és infinita. A partir de, per exemple, el 50%, en el cas del DDT, doncs l'eficàcia ja no augmentaria més. Llavors podem dir que són una opció segura aquest tipus de repel·lents i bueno, moltes vegades és una relació també econòmica i efectivitat-preu. A partir de l'any, per exemple, tenim els repel·lents amb IR3535 al 10%, que es poden fer servir. Avui us diré alguna marca perquè la gent potser aquests noms tan estranys no identifica. Per exemple, això ho porta el goib infantil. És protector davant de les caparres també, mosquits i mosques, i sobretot en aquestes edats, precaució i no aplicar a la cara i a les mans perquè si se l'apropen als ulls doncs els poden irritar. A partir dels 2 anys ja podem fer servir el repel·lent que hem comentat, la dietiltoluamida, que estiria normalment amb unes concentracions del 20%. També tenim, per exemple, el goibi familiar. I també són eficaços els que porten IR3535 al 30%, per exemple, el disdin. Totes aquestes opcions protegirien, per exemple, també davant del mosquit tigre. Després, bueno, dit això, qui es decanti per l'opció dels naturals, doncs també ha de saber que no són tots iguals, que hi ha repel·lents naturals eficaços amb categoria de biocida, com per exemple el citriodiol, que a concentracions elevades, per exemple el goibi natura, el porta al 40%, és eficaç inclús davant del mosquit tigre, però, això és molt important, encara que sigui d'origen natural, aquest concretament, que és molt efectiu, no s'ha d'usar en menys de 2 anys. Les piretrines també provenen d'una planta, aquí a Constantí me'l demanen molt, que és el Halle, i s'ha de destacar que aquest concretament és molt eficaç davant de les caparres.
Si parlem dels olis essencials, quins són els més efectius?
Doncs el més conegut seria la citronela, és un dels més utilitzats. I bueno, un petit inconvenient. Són algo menys efectius que els repel·lents que us he comentat abans, i per això s'han d'aplicar, s'han de reaplicar amb molta més freqüència. La citronel·la se pot fer servir a partir dels 2 mesos. És una data també molt interessant per nosaltres, que moltes vegades doncs, venen les mares preocupades pels seus nadons. També tenim l'oli d'eucalipto blau, que està molt ben tolerat en pells sensibles, i com l'oli de citronel·la, és ric en citronel·lal. I a més, doncs, també podem aprofitar perquè aquests dos olis tenen propietats antiinflamatòries, amb el que serveixen per calmar la inflamació local causada per la picada. O sigui, seria com un 2 en 1. I si busquem una fragància més dolça i a més un oli més suau, inclús per bebès molt, molt petits, tenim el gerani d'Egipte, que és una molt bona combinació. Per exemple, feu servir amb el difusor, posar 4 gotetes de citronel·la i 6 de gerani.
Una altra pregunta interessant, Mònica, és sobretot el tema d'aquestes destinacions a països exòtics, no? En aquest cas, normalment, sempre hem de, no sé si incidir encara més en la protecció i en aquest ús de repel·lents. En aquest cas, per la gent que li agrada viatjar a aquestes destinacions, què els hi recomanes? Quins són els repel·lents que cal que s'emportin?
Bé, doncs aquí no me la podem jugar. Llavors, és important que utilitzem repel·lents, sobretot, bueno, sempre recomanem de que vagin amb un centre de consultin amb un centre de referència de vacunació i prevenció d'enfermetats tropicals, que aquí el centre de referència està a Tarragona, i consultin quina és la millor opció. També jo us recomanaré, si teniu que viatjar, doncs una pàgina web que és molt interessant, hi ha molts bons consells, no només de repel·lents, sinó de tot, que es diu viajarsano.com. I doncs aquí ja estem parlant de que no són picades de mosquit que ens donen una lleugera molèstia i, bueno, són molestes, però no passa d'aquí, sinó que en aquest cas estem parlant de que la picada de mosquit pot tindre unes conseqüències més greus. Doncs els mosquits són transmissors d'enfermetats, com el dengue o la malària, i les recomanacions en aquest cas són els repel·lents que contenen la dietiltoluamida, que és el que hem comentat abans, en concentracions sobre el 50%, al mercat tenim el Goibi Extrem i el Relé, que està fuerte, i també se recomanen actualment les que porten IR35-35 al 30%, que ho porta l'antimosquit Isdin Extrem. Què passa en l'embaràs i lactància? Doncs, mireu, no hi ha estudis que confirmin que hi ha contraindicacions amb la dietiltoluamida, però com en part se poden absorbir, es desaconsellen en el primer trimestre. Es poden utilitzar a baixes concentracions durant el segon i el tercer. Però en qualsevol cas, si s'ha de viatjar a zones de risc, millor un repel·lent natural o amb IR35-35. I en cas que hi haguin dubtes, doncs consultar sempre amb el centre de referència.
Tot això, com deies, prèviament vacunats, fins i tot, hem d'utilitzar aquests repel·lents també que tu ens apuntaves, eh?
Exacte. Una cosa és les vacunes, que és una de les recomanacions amb les que se surt del centre, però també normalment porten un llistat dels productes que es necessiten, i el tema de la protecció davant de picades de mosquit és un tema important. També, ara no ho he comentat, normalment en aquests centres recomanen repel·lents per la roba, i a la farmàcia elaborem les fórmules magistrals a partir de permetrina, que es poden aplicar sobre la roba per tenir una protecció addicional en llocs on els insectes són transmissors d'enfermetats.
Parlem també de les polseres repel·lents i dels repel·lents elèctrics que també doncs, existeixen en el mercat. Què hem de saber d'aquest tipus d'utensilis?
Bé, doncs, a veure, aquí hi ha un ampli mercat de polseres, models, modes i tendències. Jo, com a farmacèutica, us comentaré doncs, la evidència que hi ha. Una altra cosa és que doncs, el tema de les modes a vegades impera més que sobre el tema tècnic. No són equivalents a un repel·lent, això que quedi molt clar. Són un complement, i en el dia a dia una pulsera no hauria de substituir els repel·lents. Sí que és veritat que fan una aura de protecció, però no és equivalent a l'efecte directe del repel·lent sobre la pell. Se pot utilitzar com a complement i inclús moltes vegades els petits no es volen posar el repel·lent, les mares se queixen i sí que doncs, si utilitzem aquest tipus de dispositius doncs, ens poden ajudar una miqueta en el dia a dia. També és veritat que de tot el que hi ha al mercat no tots tenen la mateixa garantia, n'hi ha alguns que estan comercialitzats com a polseres aromàtiques, n'hi ha altres que estan a comercialitzats com a productes sanitaris i tenen unes garanties d'eficàcia molt més altes. En el tema dels repel·lents elèctrics, hi ha alguns estudis científics, a la Universitat Politècnica de Catalunya n'han fet algun, sobre la seva eficàcia i han demostrat certa eficàcia sobre repel·lent, tant en mosquits com en mosques com en altre tipus d'insectes. És una opció més, també.
I ara sí, situem-nos en el moment en el que ja s'ha produït la picada i en aquest cas què és el que hem de fer, Mònica?
Doncs, bueno, a veure, el primer que tot davant d'una picada i si hi ha la possibilitat és aplicar gel, el gel o aquestes bossetes de fred que podeu també comprar a la farmàcia, per exemple, que es fiquen, jo recomano sempre tindre una al congelador de casa. Evidentment, si estàs de viatge, doncs és complicat utilitzar la bossa de gel. I el que fa el gel és baixar la inflamació de manera immediata i aliviar el dolor, perquè té un efecte anestèsic. I inclús a vegades doncs, podem recomanar algun antiinflamatori. La recomanació general, si no teniu el gel, doncs hi ha altres pomades o gels emolients i calmants que eviten el rascat i la possible infecció o algun tipus d'estic que podeu portar a sobre. També hi ha corticoides de baixa potència que es poden dispensar sense recepta mèdica, però que no els haurien d'administrar nens sense la prescripció mèdica. El tema dels antihistamínics, a mi personalment moltes vegades m'ho demanen a la farmàcia perquè és el que primer es pensa quan hi ha picades, però a l'estiu és un tema complicat perquè els antihistamínics poden causar fotosensibilitat a la pell. Això què vol dir? Vol dir que ens podem cremar molt més fàcilment si estem exposats amb aquest tipus de productes. També és el cas dels antiinflamatoris, que també són fotosensibilitzants, inclús hasta les mateixes cortisones. Llavors, intentar evitar aquest tipus de productes, però si després anem a la platja o anem a la muntanya, doncs el sol realment ens pot fer mal. En tema de que hi hagi complicacions, doncs no és l'habitual, però sí que algunes vegades doncs, se produeixen infeccions o algun tipus de cel·lulitis. Llavors, doncs, s'ha d'anar al metge. Ja quan una picada doncs, està més d'una setmana que no evoluciona, l'haurem de derivar i acudir a consulta mèdica.
Molt bé, jo crec que hem fet un repàs ampli del que són els mosquits i del que ens poden produir, de com els hem de combatre, eh? Per tenir més informació, doncs us podeu acostar, evidentment, a la farmàcia BCN10 al carrer Barcelona de Constantí, on allà el personal amb la Mònica també us aportaran la informació de primera mà, com dèiem, ara que arriba l'estiu, eh? I ara que doncs, arriben també els mosquits en massa. Mònica, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat, com dèiem, en l'última secció ja de la temporada abans de l'aturada d'estiu. Gràcies.
Moltes gràcies, doncs desitjau-vos bon estiu a tots, que passeu bon estiu, que us protegiu i que ho disfruteu.
Igualment, ens tornem a veure a finals de setembre amb més secció de salut i benestar. Gràcies Mònica i gràcies també a tot el personal de la farmàcia BCN10 de Constantí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.